L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, l'autocura. Diu la doctora Carme Monviedro, va ser Aristòtil al segle IV abans de Crist qui va afirmar que l'ésser humà és social per naturalesa. Aquesta era una idea acceptada de manera general a la Grècia clàssica. Els éssers humans s'agrupen en comunitats perquè en la vida comunitària es troba el seu bé més propi i no es considera natural que l'ésser humà visqui sol. El que és natural, explica la nostra convidada d'avui, és associar-se i viure en comú formant famílies, tribus i ciutats. I és que el nostre cervell està dissenyat per ajudar-nos a funcionar com a membres d'una tribu i per això dediquem una gran part de la nostra energia a connectar amb els altres. Però diu que el que no ens ha funcionat darrerament és viure en una societat individualista. Aleshores, aparentment o no, arriba l'aïllament, el trencament del lligam amb els altres. I és així, explica Carme Monviedro el seu llibre Escolta't, mira't i toca't, que presentem avui a l'Ofici de Viure, que quan perdem aquest sistema de connexió social apareixen els comportaments defensius i quan es cronifiquen, per exemple, l'estrès crònic, som molt més vulnerables a les malalties, tant físiques com mentals. I aquí arriba la possibilitat de l'autocura. La doctora conclou: prendre consciència del cos és la manera més efectiva de recuperar l'experiència per damunt de les abstraccions mentals. És la millor manera de sostreure's de la tirania del control que moltes vegades ens imposa la ment. Les pràctiques que ens retornen a la consciència del cos ens permeten la percepció integrada d'allò que som, d'allò que ens passa, d'allò que fem. Avui a l'Ofici de Viure parlem de l'autocura amb la doctora Carme Monviedro. Doctora Monviedro, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola a tots.
Ben retrobat també, ben acompanyada del doctor Miquel Samarra. Doctor, benvingut.
Hola,
gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Gràcies per convidar-lo.
Parla, diu, doctora Monviedro, vostè en el seu llibre, no sé si és el seu primer llibre?
Sí, és el meu primer.
L'ha publicat, per cert, Pagès Editors, en català. Diu vostè que en aquests moments el seu propòsit és oferir recursos a les persones per esdevenir autònomes en la gestió de la seva salut. I diu vostè també que el nostre sistema de salut presenta signes de col·lapse, possiblement perquè fins ara no s'ha fet una prevenció eficaç. També diu: ens trobem en una situació d'emergència social i ens toca ser proactius per millorar-la. I es pregunta com podem aconseguir ser autònoms en la gestió de la salut. M'imagino que vostè, clar, per començar un llibre així, el seu primer llibre, amb aquestes paraules que són contundents, veu una mica del que observa al seu voltant en el dia a dia, no ara, sinó ja des de fa anys.
Exacte. Des de fa anys, fent medicina, te n'adones que les coses van canviant i no necessàriament cap a bé, no? I aleshores, pues, bueno, ha sigut la meva manera de posar el meu granet de sorra, de dir, bueno, aviam, ens tenim que ajudar entre tots. És a dir, els pacients no poden anar a col·lapsar els sistemes cada dos per tres perquè els metges tampoc tenen temps d'atendre a tothom, no? Aleshores, què millor que un acte de responsabilitat i que un acte de dir, bueno, pues recuperem aquest art, que per mi és tot un art, l'art de l'autocura.
O sigui que la manera d'alleujar una mica o força aquests signes que vostè veu, bé, que, i no és l'única, no?, de col·lapse, passen precisament per aquest responsabilitzar-nos de la part que depèn de nosaltres.
Sí, sí, o sigui, si nosaltres som capaços d'escoltar-nos, de mirar-nos, de fer aquesta mirada cap a dins, serem molt més capaços de que no ens agafi un atac de pànic a l'hora que tinguem, per exemple, que sé, o un constipat gros o una lumbàlgia, no? Aleshores, en comptes d'anar corrents a demanar que algú m'atengui, que algú em doni alguna cosa, alguna pastilla, qualsevol cosa, calma, no? Comencem a pensar, aviam què m'està passant, quant temps fa que poder ja m'està avisant, o què dimonis haig de fer jo ara, o què puc fer jo ara, amb tota la calma, no? Però clar, això s'ha d'anar entrenant. Si no ho anem entrenant, al moment de la veritat no tenim els recursos i les eines perquè no els hem treballat.
també la mirada, no?, cap als professionals i les professionals com vostè o el doctor Samarra, perquè moltes vegades els demanem a vostès directament que ens curin, eh? O sigui, passem la pilota al seu taulat.
Sí, sí, això és el que ha estat passant fins ara, no? I aquí hem arribat per això. Aleshores, poder plantejar-se molt en sèrio què m'està passant, fer un camí de vida, fer un camí de com he arribat jo fins aquí, jo crec que això és el que ens ajuda a tots a prendre consciència d'on som i què ens queda per fer i de quina manera podem aprendre, perquè això és un procés d'aprenentatge, no?
Sí, no sé si comparteix aquest diagnòstic el doctor Samarra. Aquests signes de col·lapse?
Plenament. A veure, el tema és el punt de partida, és el de sempre. Havia comentat alguns cops que és que es treballa molt bé, es diagnostica i es tracta malalties i promoure la salut doncs està desequilibrat. Per tant, la Carme està parlant de promoure la salut i no tant doncs diagnosticar i tractar malalties. Aquest és un primer pas. En aquest sentit, i el que estava dient ara mateix és que per fer això hi ha d'haver una autoresponsabilitat que porti a un autoconeixement, i l'autoconeixement permet amb el temps l'autotransformació. Per tant, canviar tot això no és per decret ni és perquè ara fem campanyes de medicina preventiva, sinó perquè ens orientem lenta, progressivament, cap a un canvi de paradigma, no? És a dir, que estaríem parlant d'una educació que hauria de començar pràcticament a l'escola, no? Ara mateix estem parlant d'educar persones de 40, 50, 60 anys. Bé, té sentit i en algun moment pots començar, però si això ho tens present des de l'edat infantojuvenil, probablement arribarem a una situació en què el sistema de salut que tenim, que és molt correcte i està molt bé, doncs el puguem descomprimir. Sí? Per tant, hem de llegir també el paisatge i d'aquesta manera entenem què està passant. Estem només veient les conseqüències d'una dinàmica que es manté per inèrcia. Aleshores, els metges fem el que podem i s'enfonsa el vaixell i anem traient aigua, però ningú pot pensar en aquestes condicions.
El cos ens parla, capta tot el que passa al nostre voltant, escriu la doctora Monviedro, i ens ajuda a trobar les claus per iniciar el camí de l'autoconeixement. Per tant, no es tracta només de fer un canvi, sinó de permetre'ns iniciar, diu, una nova experiència a partir d'accions tan bàsiques com la respiració, el moviment i l'escolta. El cos ens parla i no l'escoltem suficientment bé.
El cos ens parla, sí, sí. No estem acostumats perquè ningú ens n'ha ensenyat, no?, a escoltar aquest cos. Què vol dir escoltar el cos? O sigui, som capaços de mirar el cos cara a la galeria, no?, de que anem ben vestits, ben guapos, ben pentinats, però a l'hora de la veritat, cara endins, què és el que fem? Com el coneixem, aquest cos, no? Pues no el coneixem. Aleshores, per la respiració, per exemple, és una tècnica fantàstica per començar a veure què és el que està passant quan jo respiro, no?, perquè hi ha el 50% de la gent que no respiren bé i tenen una respiració superficial. Pues imagina't què vol dir això, no? Això vol dir que l'oxigen no arriba a totes les cèl·lules i no arriba bé quasi bé mai. Per tant, al final fem una hipoteca increïble, no? I jo crec que és molt important començar a fer un acte tan senzill com això, escoltar la respiració, i així és una bona manera d'entrada d'escoltar aviam què fa aquest cos. No sé, tapo un forat de nasal i respiro i comparo amb l'altre, per exemple, no? I anar seguint.
Per a mi, escriu vostè, les millors eines per practicar l'autogestió són escoltar-se, remirar-se i aprendre a tocar punts concrets del cos fins a arribar al punt que m'adono que m'estic adonant de cadascun dels petits actes que realitzo en cada moment. Què vol dir?
Això té a veure amb l'atenció plena, no? O sigui, qualsevol acte que jo faig en la meva vida, puc posar-hi més atenció o menys. Si jo hi poso més atenció, sóc capaç d'adonar-me'n realment de totes les característiques d'aquella cosa que estic fent en aquell moment determinat, no? Tornem a la respiració, per exemple, no? Seria el mateix. Jo estic pendent realment de què vol dir respirar, per on entra l'aire, com es distribueix, què està fent, no? I així començo a fer aquesta mirada interna, no? Començo a veure exactament on vaig arribant i com vaig progressant i a poc què vaig guanyant, no? I vaig comparant.
La doctora Nazar Castellanos, a la qual cita vostè en el seu llibre, més d'una vegada ha vingut en aquest programa de forma reiterada i sempre ens ha dit que sembla mentida com no ens han ensenyat a respirar, que tot això ho hàgim d'aprendre d'adults.
Exacte.
Sí, sí. Ella mateixa en primera persona també ho ha hagut d'aprendre.
Tots ho hem hagut d'aprendre, perquè sí, no ens ho han ensenyat al col·le, que és una miqueta el que deia el Miquel abans, no? Ojalà ens ho ensenyessin, però jo confio de que aviat arribi.
Sí. Bé, i tot això, el que costa és d'entendre, doctor Samarra, que pugui ser tan eficaç a l'hora de prevenir malalties.
Clar, és que la, si tu mires bé, la natura ens proveeix de totes aquestes eines, sí? És a dir, que les tenim a disposició. Respirar, respirem. El que passa és que hem oblidat que respirar implica una cosa que és essencial i que està implícita en el fet de respirar, però que no ens n'oblidem, i que és el gran poder de la respiració. El gran poder de la respiració, a part de que entra oxigen i tota aquesta història mèdica, que és important, és que et posa en present. Per tant, et posa en present i en la presència, en l'aquí i l'ara, i això és imprescindible per reconnectar. Perquè, com ens hem oblidat de tot això, ho hem de recordar. Sí, no és que ho hagin d'aprendre de nou, perquè ningú aprèn a respirar i ja vens amb el programa, però com usar això ho hem perdut. I aleshores, si jo sé que respirant estic en present, automàticament em connecto amb una consciència superior. I el llibre de la Carme és interessant perquè et porta des de la pantalla on es reflecteixen les malalties, et porta enrere. Per això ella fa referència a la introspecció, a observar-te, perquè és el primer pas. Si no hi ha una autoobservació, ja no pots detectar el teu cos, el llenguatge no verbal que utilitza per dir-te què està passant. Perquè tu veus una persona i tu la pots llegir, aquella persona, com és, com s'alimenta, si realment ets capaç de veure en la pantalla reflectides aquestes qüestions. Parlem d'un tema que sempre passa, que és que lo psico afecta lo somàtic, i nosaltres ara partim del soma, que és el cos, per entendre també com ens està afectant els pensaments. Aquest és el camí que es proposa com a terapèutic. Observo el cos, observo les contractures, observo la postura, observo la rigidesa, tot això, aquests símptomes que es diuen, que els llegim com a símptomes, poden ser interpretats per poder fer aquest treball aleshores de fons i corregir la causa del símptoma, perquè el símptoma és una conseqüència, no és la causa.
Hi ha un moment, doctora, en què vostè parla de la importància de les contractures, de veure quin és el missatge de les contractures que ens estan donant.
Les contractures és, per mi, el més fàcil. O sigui, qui no està contracturat? Per tant, és facilíssim de dir, jo mateix, no?, començo a tocar i miro aviam què passa, comparo un costat amb l'altre, miro aviam què, i de seguida sóc capaç d'apreciar. Al principi pot ser, ai, no noto res, però de seguida comencem a notar, no? I llavors és qüestió d'anar continuant. Jo crec que és un acte de curiositat. Hem de ser molt curiosos amb nosaltres mateixos i amb la vida en general, no? Però parlant del nostre cos, és començar i no, ai, no noto res i aquí em paro. No, continua, ves mirant, compara i fins i tot ho pots mirar amb uns altres, no?, també per acabar de comparar. És un pas per començar. Jo el tocar-se ho dic en aquest aspecte, no? Comença a mirar aquesta contractura. Primer notes un nus, després notes un clac-clac, notes coses, no? Comences a sentir. A veure, i després ve l'altre camí, que és, aviam, aquesta contractura, de què ve acompanyada? Quin estat emocional estic jo? O sigui, què m'ha passat? M'he enfadat amb el meu jefe o amb qui m'he enfadat? No? No va sola, normalment. O sigui, sobretot quan puja d'intensitat és perquè hi ha alguna causa emocional que la tenim per allà. Ens està donant una pista. Ves a indagar, sigues curiós, busca, aviam què passa. Segur que trobes.
Aquest missatge, m'imagino que no ha de ser fàcil de transmetre a la consulta amb un pacient o una pacient, a més quan hi ha poc temps i quan la persona, a part de la contractura, té altres maldecaps i símptomes físics.
A la consulta ens hem acostumat a fer unes consultes molt mecàniques, malauradament, no? Però bueno, hi ha gent com en Miquel que fan altres tipus de consultes. És veritat que si és una consulta de 7 minuts no pots abarcar pràcticament res, no? Però bueno, estem parlant de fer un altre tipus de medicina, de que hi ha una col·laboració metge-pacient en la qual pues, cadascú fa la seva part i es dona el seu temps per fer-ho, no? I per arribar-hi.
Abans, doctor Samarra, que ens parlava de la connexió amb el moment present que ens facilita la respiració, no fer-ho vol dir entrar més fàcilment en mode com si diguéssim estrès. I això pot tenir conseqüències, evidentment, físiques, i es pot traduir en forma de malalties al cap del temps.
Tal qual. És a dir, la meva experiència en aquest cas, més enllà de la teoria i dels llibres, és practicar això i observar la teva vida com es va desaccelerant. Vull dir, quan tu estàs respirant i ho fas amb una freqüència baixa, sent conscient de la respiració, automàticament això està associat, ho hem parlat moltes vegades, a un estat parasimpaticotònic. I la parasimpaticotonia és aquesta part del sistema nerviós vegetatiu que compensa el simpàtic. Per tant, el parasimpàtic és necessari per determinades funcions. Seria com el sistema nerviós que relaxa, el simpàtic activa i el parasimpàtic relaxa. No és que una ha de prevaldre sobre l'altra, perquè no podríem estar fent un programa de ràdio amb estat molt parasimpaticotònic perquè estaríem adormits. Però en qualsevol cas sí que hi ha un dèficit d'aquest parasimpàtic, i per això es parla tant del nervi vaga, i vam parlar del nervi vaga, i parlem de totes les tècniques que porten aquest estat. I una d'elles, la més ràpida, la més econòmica, la més impressionant, és la respiració, perquè és aquesta. Per tant, si respiro de l'altra manera, automàticament activo el modus simpàtic, hipersimpàtic, hipersimpaticotònic, i aleshores entro en aquest modus d'estrès, de contractures, de determinades inflamacions que es tradueixen en molts diagnòstics, gastritis, i totes les itis tenen un component sempre hipersimpaticotònic de base.
Sí, i a més baixa, no?, el nostre sistema immunològic, diguem-ne...
A partir d'aquí totes les conseqüències ja les sabem, no? És a dir, si el triumvirat, el sistema nerviós endocrino i el sistema immunitari són la base de la nostra salut, connectat amb la resta del cos, doncs si això, aquest triangle que està connectat amb la psique i amb les emocions, si això ho desestabilitzem, ja tenim les conseqüències.
Avui totes aquestes eines d'autocura són a l'abast de tothom, no? S'han popularitzat, afortunadament, no? Més que mai. O sigui, tenim la informació. Fem cas d'aquesta informació, doctora?
Aviam, clar que fem cas d'aquesta informació, però jo crec que fem cas d'una manera molt parcial. O sigui, ens apuntem en un curs que només aprenc a respirar, un altre que només faig 4 estiraments de ioga, un altre que només... Clar, al final es tracta de que un mateix faci la seva composició i vagi afegint totes les parts del puzzle, no?, perquè vagi veient, bueno, vaig tirant bé, per quin camí vaig? O sigui, vaig sent cada vegada més complet, tant a la cura de mi mateix, o sigui, vaig tenint cada vegada més eines. Això és un procés, sí, és tota la vida, de fet, que podem estar així, no?, anar aprenent i anar practicant, sobretot anar veient què m'està dient el meu cos, de quina manera respon a cada una de les coses que jo li poso al davant.
Tornant a l'estrès, escriu pàgina 25. Doctora, si aprenem a detectar l'estrès, podrem gestionar-lo i evitarem que esdevingui crònic, un gran risc per la salut, perquè pot ser la causa de moltes afeccions comunes, com la depressió i les malalties autoimmunes o degeneratives, i això ens ajudarà a gaudir d'una vida plena i satisfactòria. Si aprenem a detectar l'estrès, com ens pot donar alguna pista de com podem aprendre a detectar-lo? Perquè una cosa és tenir molta feina, o és que tinc una feina molt estressant, no?, que això ho diu molta gent per començar ja en l'àmbit en què ens trobem, l'àmbit periodístic, però és que més enllà de si tens una feina estressant o no, com pot saber la persona si està estressada i si aquest estrès, per entendre'ns, és no és explícit, eh?
Aquest estrès domina totes les nostres vides i la nostra societat. Malauradament s'ha convertit en... És normal, no?, quasi ben estressat. Mira, quasi és divertit quantes coses que faig en el dia, quantes coses m'hi caben, i a veure si encara me n'hi caben més, no? Clar, això té conseqüències, i conseqüències greus, perquè no podem anar amb això que dèiem, amb aquest to simpàtic tan hiperestimulat, com deia el Miquel abans, no? Això tindrà repercussions. I com ho podem detectar? Pues aturant-nos. No hi ha cap altra manera més que aturar-nos, cosa que ens costa horrors, però és que n'hem d'aprendre i ens hi hem de posar. És com aturar-nos per respirar, per exemple. O sigui, cal que comencem un dia i només cal que ens hi posem 3 minuts, 5 minuts, no? I després anar practicant, que vol dir, vale, doncs cada dia m'aturo 5 minuts, aviam què passa, aviam què sento, no? O sigui, fer el camí a la inversa. O sigui, en comptes de conceptualitzar tant, no?, posar-s'hi, practicar-ho i després dir, ah, i a veure què he sentit, sabem quina calma aconsegueixo.
Perquè hi ha persones que han aconseguit, per exemple, una pràctica del ioga o la meditació, que hi van un cop a la setmana, però que la resta de la setmana viuen amb tensió i amb estrès?
Bé, això és l'habitual i és una fase intermitja en l'evolució d'un individu, d'una persona. És a dir, podríem dir que el gran gruix de la població desconeix tot això, viu a banda d'això i, per tant, pateixen les conseqüències de tot això, de l'estrès i del distrès crònic. Després, en una segona etapa, una persona es dona compte que pot canviar les coses, vol canviar-les, i aleshores doncs, es compra el llibre de l'escolta, comença a fer cursos i tracta de tenir informació per posar-la en pràctica. Però encara el dia a dia doncs, no el deixa. Sí? I després, amb el temps, la persona va treballant, va posant en pràctica el coneixement que té i es va desenvolupant tot això. De fet, parlaves de com diagnosticar l'estrès. Només cal fer-se una pregunta molt honesta. És un diagnòstic molt ràpid. I la pregunta és, tinc temps? Si la resposta és no tinc temps, ja estàs estressat. No cal anar més lluny. Després, tots els símptomes i signes i el cortisol i tota aquesta història, d'acord, ho podem inclús objectivar. Però la pregunta, no tinc temps per mi, o no tinc temps, o la vida em supera, és patognomònic d'estrès. Sí, diem els metges patognomònic quan un signe o un símptoma defineix un problema o una malaltia. Hi ha signes que són patognomònics i aquest és un. Dius, tens temps? El moment que dius no tinc temps, ja estàs en un grau d'estrès, que pot ser variable. Perquè si no tens temps, què tens? Si al final nosaltres som temps que va experimentant, sí? És a dir, és una dimensió realment molt honesta en la qual tu pots entrar.
Sí? T'imagino, doctora, el canvi... aquesta pregunta, si l'hagués fet vostè quan va començar a exercir la medicina i la diferència en fer-la ara. No? Hi ha un abisme.
Hi ha un abisme. I aquí està la gràcia, no? I aquesta és la primera pregunta, evidentment. I després, jo crec que és molt important per detectar, seguir detectant com anem d'estressats, és a dir, començar-li a posar nom i cognoms en aquest estrès, anar-nos posant més preguntes encara. És a dir, quina relació tinc jo amb la gent que m'envolta, com em trobo jo a la meva pell, com estic, què faig dia a dia, em sento feliç, no? Feliç, content, no content, no? M'enfado sovint, no, se'm dispara l'automàtic, no, tinc gent al voltant, no, i que em fan de mirall moltes vegades, i aleshores haig d'aprendre a mirar tot el que tinc al voltant, que és el que jo també porto a dins, no? Aleshores és molt, molt important fer-se preguntes.
Parla vostè de les distorsions que s'observen, diu, amb més freqüència. L'exigència de perfeccionisme sobre com ha de ser un mateix o com han de ser els altres, el catastrofisme, la sobregeneralització, la personalització, treure conclusions anticipades, el raonament emocional o comparar-se negativament amb els altres. Què vol dir exactament amb les distorsions?
Les distorsions són aquelles maneres que tenim de percebre la realitat d'una manera errònia. És a dir, ens convencem de que les coses són d'una determinada manera, però no ens posem la pregunta de si realment és així o les sentim així, no? Per exemple, el perfeccionisme. O sigui, estem en una societat on tot ha de ser perfecte o tot ha de tendir cap allà. Però què vol dir això? Jo que haig de ser la mare perfecta, la dona perfecta, la filla perfecta, on em portarà això? Això em portarà a un altre nivell d'estrès, és a dir, tornem a estar al peix que es mossega la cua, no? Bueno, igual que tots aquests altres catastrofismes, tots aquests tenen que veure amb aquesta distorsió de la realitat. O sigui, nosaltres ens ho creiem d'una manera i no ho constatem, no? I no ens posem aquestes preguntes que dèiem abans.
I tot això té un correlat, com si diguéssim, doctor, en el cos físic, no? Jo m'imagino que vostès ja deuen detectar, o sigui, el tipus de personalitat que entra a la consulta, quina mena de símptomes pot tenir.
Sí, de fet, quan observes la persona i la mires de forma amable, sense jutjar-la, et transmet moltes coses. De fet, el llenguatge verbal és un, el llenguatge no verbal és l'altre. De fet, els metges no deixen de ser investigadors i veuen aquesta capacitat doncs, de veure quines coses transmet la persona. Quan parlem de distorsions com aquestes, al final totes tenen el mateix punt de partida, que és la ignorància de saber realment el que som. No sabem el que som. No tenim ni idea. No? Ens identifiquem amb un cos físic, ens identifiquem amb unes emocions, amb uns pensaments, amb una personalitat, quan no som res d'això. Per tant, aquí hi ha molta teca. Això només és la manifestació de la ignorància, una vegada més, de que la personalitat ens està governant, sí? És com que jo sóc el genet i el cavall em porta on vol. Aleshores, evidentment, és una lluita. I aquestes manifestacions, si realment tinguéssim el coneixement profund del que som, no apareixerien. Però el perfeccionisme, doncs és clar, perfeccionisme és ignorància, perquè com podem ser perfeccionistes en un planeta imperfecte? Una cosa és aspirar a la perfecció, això és molt noble, i una altra és ser perfeccionista, perquè aquest sufix, aquest isme que apareix en moltes de les coses que ens envolten, el perfeccionisme, el comunisme, el cristianisme, tot el que acaba amb isme té una connotació, doncs, errònia, no? Començant per l'egoisme, que és la base de tots els ismes. Aleshores, aquesta perspectiva s'ha de tenir clara per veure com apareixen totes aquestes coses a partir d'aquest fet que realment és un fet molt habitual pel nostre propi desconeixement del que som.
Sí. Parlava vostè, doctor Samarra, de la identificació amb el cos físic. En la persona que s'identifica única i exclusivament amb el seu, no només amb el seu cos físic, sinó, a més, amb la seva malaltia, perquè hi ha processos realment molt dolorosos i difícils, però que només s'identifica amb la seva malaltia, que està 24 hores pensant en la seva malaltia, amb els pronòstics, amb les properes proves, amb què pot passar d'aquí mig any, i aleshores la seva vida es converteix única i exclusivament en monotemàtica. Aquesta persona pateix més, m'imagino, que un altre que aconsegueixi prendre una mica de distància, no?
Moltíssim més. Perquè, és clar, si t'identifiques amb la matèria, doncs tot el que li passa a la matèria et penses que et passa a tu i, per tant, quedes allà directament empresonat, encapsulat, i això genera un bucle que empitjora tota la malaltia en si mateixa, perquè ho acabem de veure. Si jo tinc una malaltia que té unes causes que s'afecta al sistema nerviós, endocrino, immunitari, i representa que jo estic desgastant el meu sistema nerviós, endocrino, immunitari, quina ha de ser la resposta física, no? És a dir, és evident, però passa. És a dir, que realment hi ha persones que s'identifiquen molt amb la part física, però també hi ha persones que s'identifiquen molt amb la part emocional i també s'identifiquen amb la part mental, no? Aleshores, sí que els llibres del ioga, i sobretot d'inspiració més oriental, i ara el mindfulness ens parla que no som tot això. Bé, però ens queda un camí per fer, no?
Clar, m'imagino, ha de ser un repte i ha de ser difícil per la persona que abans no té aquesta visió, no? Abans que hi hagi la malaltia física, que no ha fet un cert treball d'autoconeixement, de cop i volta, en ple procés, dir, ei, si pots una mica, no? Fes una feina per desidentificar-te una mica, no? Per prendre una mica de distància. Això no ha de ser gens fàcil.
No, i de fet no s'ha de fer, perquè la persona està tan allà, l'has d'acompanyar, aquella que vegi que hi ha un altre camí.
Acompanyar-la.
Acompanyar, perquè és la persona que al final acaba demandant alguna ajuda, però esclar, no pots lluitar contra aquest sentiment, aquesta sensació que ella té tan forta.
I contra el sistema, no? Perquè el sistema en què vostès es mouen, la matèria ho és tot,
Tot,
sí. Tot i que la doctora Montviedro parla en el seu llibre no només del cos físic, d'aquesta part material més densa, sinó del cos energètic, també conegut com a cos físic subtil o magnètic, que ocupa tot l'espai del cos físic i s'expandeix al seu voltant, diu, el cos energètic. Parla també del cos vital, encara més subtil i més extens, aquí resideix l'energia vital, i del cos mental, que és la part més expandida i subtil i que correspon, diu vostè, a l'etapa evolutiva actual. Vostè, senyora Montviedro, és doctora Montviedro, és conscient que si tot això ho hagués escrit, per exemple, fa dècades, quan vostè s'examinava a la facultat, doncs l'haurien suspès,
A la facultat no ens ho poden ensenyar tot, tampoc, i a més les coses van molt ràpid i el coneixement encara va més ràpid, no? Però això que parles de tots aquests cossos és una idea que jo he tret d'una gent catalans que van anar a l'Índia, que es van quedar a Auroville, que tenen un mètode que es diu Awareness Through the Body, millora el teu nivell de consciència a través del cos, i que, clar, tota la seva filosofia és de Sri Aurobindo i parla d'això, o sigui, tenim aquest cos físic que és el que coneixem millor, però després tenim tota aquest cos energètic. Aquest cos energètic ens fa de filtre no només de substàncies, sinó d'energies i d'emocions, no? Tenim aquest altre cos mental i tenim ara, en aquest moment, les nostres circunvolucions cerebrals són brutals, no? Cada vegada arribarà un moment que no hi cabrem a dintre d'aquest crani, no? Però és el que ens està passant ara. Aleshores, tenim que ser conscients de que hi ha algo que regeix tots aquests cossos, no? Que ells hi diuen el jo interior. Aleshores, el nostre camí d'aprenentatge o d'introspecció ha d'anar per aquí. O sigui, hem de conèixer tots aquests cossos, hem de conèixer on som, hem de conèixer de que hi ha algo més gran que tots aquests cossos, no? Que està relligat amb un jo universal, se li pot dir de moltíssimes maneres, no? Però això ens porta en aquest punt d'humilitat, en aquest punt de dir, vale, val la pena que segueixi fent aquest treball d'introspecció, perquè evidentment que em servirà per navegar per aquesta vida, no? Però també em servirà per anar més enllà, no?
Vostè contempla, doctor, en el seu dia a dia aquests cossos en la seva visió de la realitat i de les persones.
Sí, de fet, nosaltres a la facultat, com a vostè de Medicina, doncs ens explicaven la matèria i ens la van explicar fantàsticament bé, des de les cèl·lules, els teixits, els òrgans, la part macroscòpica, i després s'hi tocava amb energia, però d'una forma molt superficial, perquè de fet que som un cos bioelectrònic queda claríssim. El que passa és que després això no té continuïtat, perquè bé que fem electrocardiogrames, bé que fem electromiogrames, bé que fem electroencefalogrames, vull dir, tot això està present i ho podem mesurar i surten unes gràfiques, però després això no ens preguntem si som uns éssers bioelectrònics, per què no investiguem en aquest sentit. De fet, el cos físic no té existència pròpia sense un cos etèric, diguem-ho així. És a dir, el cos físic és una precipitació sobre el cos etèric. El mollo és el cos etèric, és a dir, si tens un fetge que és una víscera molt important, hi ha un fetge etèric que permet que el fetge es pugui estructurar sobre aquest cos etèric. Si no hi hagués cos etèric, no hi hauria cos físic. D'això en parla molt i és realment des de lectura obligada tota la teoria dels camps mòrfics de Robert Sheldrake, que estan publicats en els anys 80. És important que això entri dins de la medicina perquè ells podem entendre que tot això no és una invenció. Per tant, el cos físic és físic etèric, realment. I moltes malalties que es plasmen en la part física tu les podries diagnosticar i es podran diagnosticar, estic convençut, en determinades tecnologies que puguin veure com la malaltia s'està estructurant primer a l'etèric i després al físic. És molt important.
Sí, aprofito per recordar a la nostra audiència que tenim un programa específic sobre aquest tema que vam dedicar amb el doctor Manel Ballester, catedràtic de cardiologia, que es diu Medicina Energètica, per si voleu, si voleu aprofundir-hi. Algun comentari més sobre aquests cossos subtils o energètics, doctora?
Tenir-los en compte, per mi és el més important. Començar a pensar que hi són, com deia el Miquel, i tenir-los molt en compte.
Bé, avui parlem molt dels verins invisibles. Precisament hi vam dedicar un altre programa amb Pere León, arquitecte, i sabem com ens influeixen, per exemple, les ones, les radiacions, telèfon mòbil, etc. No? Afecten, en primer lloc, m'imagino, el nostre cos energètic.
Sí, clar, o sigui, tenim diferents contaminacions, resumim-les ràpidament. Tenim una contaminació petroquímica coneguda, estudiada, que apareix amb tota la industrialització, el petroli, això està a l'ordre del dia, és la més estudiada. Després comença a aparèixer la contaminació electromagnètica pels tots aquests aparells que hem anat creant. Aquesta és molt important. Molt important la contaminació acústica també. La contaminació acústica també està present i també ens està afectant a tots els nivells.
A Barcelona, sí, sobretot a Barcelona.
En general. I després tenim la més greu de totes, que és la contaminació psíquica. Aquesta és la més pol·lucionant, la que té major impacte, la més destructiva. I a més acaba condicionant la resta de contaminacions, és a dir, que les contaminacions que he esmentat acaben estant condicionades per la contaminació psíquica que tot ho destrueix, però sí. Aquesta no la tenim present.
Autocura, també, per tant, doctora, és protegir-nos una mica de tota aquesta contaminació psíquica de la qual parla el doctor Samarra.
És prendre consciència, o sigui, prendre consciència té a veure amb aquest camí de creixement personal, no? O sigui, com vaig creixent jo? Pues, prenent consciència de tots aquests fenòmens, o sigui, evidentment tots alhora no, perquè ens agobiarem i ens agafarà algo, no? Però sí que és molt important, a poc, anar prenent consciència.
L'autocura de problemes emocionals. Diu vostè llegir, escriure, córrer, cuinar, practicar un esport, fer exercicis de relaxació, escoltar música, tocar un instrument, cantar, qualsevol activitat que capti i requereixi la nostra atenció plena, i el fet de centrar-nos-hi totalment modificarà els nostres pensaments i els sentiments que els acompanyen. Podríem dir que són com petits actes de meditació en el sentit d'estar amb un mateix, sense fer projeccions en el temps. Això sí que li ha de ser molt útil amb pacients, doctora Montviedro, no? Perquè és molt accessible, a l'abast de tothom. No?
Tot això està a l'abast de tothom. Tot el que acabes d'esmentar, tots ho podem fer, no? La gràcia està que ens preguntem amb quina mesura ho faig, és a dir, em dedico prou temps a mi mateix per poder-hi incloure passejades per la muntanya o per al costat del mar o respirar o petites meditacions o fer actes de plena consciència, encara que només sigui netejant els plats, no? Tots aquests petits actes tenen que veure. Jo al final del dia el que haig d'intentar fer un repàs i dir, aviam, quants actes he fet avui per mi, no? Pel meu bé. Aquí està la gràcia. N'has fet pocs o n'has fet molts? O has anat tan ràpid que no has tingut temps de fer-ne cap, no?
M'agrada, escriu especialment el mindfulness basat en l'MBCT, una intervenció basada en mindfulness per persones que han viscut o viuen problemes de depressió o estat d'ànim, ansietat o altres dificultats emocionals. De què estem parlant?
El mindfulness és una tècnica que està creada per a occidentals, agafant moltes tècniques orientals.
Sí, sí, Jon Kabat-Zinn va ser venir també a l'Ofici de Viure. Sí, sí.
Exacte, no?
Vaja, n'hem parlat molt. El que passa que aquesta tècnica especialment no la coneixíem.
Doncs pues surt de lo mateix. O sigui, és lo mateix. Estar amb atenció plena a tot el que ens està passant quan estem en un estat d'angoixa o en un estat de depressió. Aleshores, quan estem en un estat d'angoixa o depressió, podem formar part d'un programa d'aquest tipus perquè ens ajudin a identificar aquestes emocions, de quina manera es manifesten físicament, no? És a dir, és aquest lligam cos-ment. O sigui, jo tinc un problema, el que sigui, una angoixa, i començo a respirar ràpid o començo a tenir, jo què sé, tremolors o començo a tenir... És aquest lligam entre el que m'està dient el meu cos i el que m'està passant, no? Aleshores, són tècniques que es practiquen en grup, que estan molt orientades a això, anar coneixent sensacions físiques, no donar-li tantes voltes al cap, per entendre'ns, no? Perquè si no conceptualitzem excessivament i anem donant pals de sec, perquè només ens quedem en el mental, no? Aleshores, és el cos el que realment pateix. El cos, queden gravades totes les emocions, i tot això forma part d'una cosa com a molt inconscient, que no estem acostumats a anar a buscar aquest inconscient, no? Per això és tan important fer aquests treballs d'introspecció, perquè ens ajude a mirar a veure què ens està intentant dir aquest inconscient. Aquest inconscient és com una motxilla que portem al darrere i que hem d'anar traient coses, hem de ser valents i hem d'anar traient coses d'aquí. Perquè què ens està dient? Cada dia ens passen coses que no acabem d'entendre, no? Sobretot a la gent que té depressions o que estan angoixades. És superimportant anar traient informació d'aquesta motxilla, posar-la aquí al davant, i quan la tenim aquí al davant ja podem dir, ah, bueno, tampoc és tan horrorós, ara començo a veure de què va, no? L'inconscient va automàtic, va per sota del radar de la consciència.
Com ha viscut vostè els últims anys com a doctora després de la pandèmia?
Va ser una aturada forçada, ja? Aleshores, aquesta aturada forçada va fer que molta gent recapacités, o si més no, vegués de que passaven coses pel fet d'aturar-se, no? I clar, i sí, va tenir unes conseqüències per molta gent horribles i nefastes, no? Perquè al final és aquesta confrontació amb tu mateix, una miqueta, no? Amb qui estàs, què fas, de cop i volta. Ens va desestabilitzar molt per això, però bueno, per mi tot té la seva part positiva i negativa, no?
Sí, no sé fins a quin punt, doctor Samarra, ens ha canviat la pandèmia, Després de la pandèmia hem pres consciència, més consciència de la cura del benestar emocional.
Bé, les estadístiques diuen que en termes de salut mental hem empitjorat, sobretot determinades franges de població, la gent jove, per exemple. Jo conec persones que la pandèmia la van viure com una oportunitat per canviar moltes coses. Per tant, No tothom ho ha viscut malament, i crec que hi va haver persones que van prendre consciències, però en el conjunt de la població, com apuntava la Carme, com va ser una situació forçada i va haver uns canvis que les persones no van poder entomar adequadament, en general jo crec que hem sortit perjudicats com a societat i s'ha afectat molt tota la salut psicofísica. És a dir, que això ho veiem.
Sí, però cada cop hi ha més ansietat, més estrès, més depressió. Sí, no, sembla com si no alguna cosa fallés.
Bé, tot plegat. És a dir, estem en un plànol, ens movem en un plànol de consciència del qual no podem sortir. Per això és important, i per això la gent doncs, té com una necessitat interior d'anar a la recerca de coses que anomenem espirituals. De fet, és una necessitat que tenim, els éssers humans, doncs de poder veure les coses des d'una perspectiva més àmplia, diguem-ho així, per no quedar enclaustrats, encapsulats, empresonats en aquest plànol doncs, de les emocions i els pensaments repetitius i evidentment, les malalties físiques. Bé, és una qüestió, ja et dic, d'espiritualitzar la vida, diguem-ho així, encara que soni estrany,
sí,
que ho digui un metge, però jo ara parlo en termes d'ésser humà, que veig que per ajudar les persones amb el dolor que tenen a tots els nivells els has d'oferir una perspectiva molt més àmplia.
Des d'aquest punt de vista espiritual, ja no li pregunto al doctor Miquel Samarra, sinó a Miquel Samarra,
sí,
la malaltia física és com si diguéssim l'últim graó d'un procés que acaba en la malaltia física, és a dir, que pot ser que hagi començat abans?
No, és que és així.
Per exemple, en el cos energètic del qual parlàvem abans, no d'una manera subtil.
Sí, sempre és així, Gaspar, perquè la veritat és que per veure una cosa en el plànol físic tu la tens representada en plànols que no són visibles, en el plànol vibracional, diguem-ho així. El que passa és que com a metges fem el diagnòstic de les conseqüències, però les causes, l'origen dels problemes sempre es troben en un plànol superior. De moment encara no s'està facilitant tot això en els estudis mèdics, però quan hi pugui entrar autènticament la física, doncs la física quàntica, física que no sigui només mecànica, probablement puguem fer els avenços que hi ha hagut en altres disciplines que tenim, en les telecomunicacions, a la informàtica, que gaudeixen de tot això, i els metges, de moment, ho fem, però amb una vessant molt restringida, que és la vessant quirúrgica. Aquí sí que hi ha la tecnologia. Aquí s'ha aprofitat la tecnologia, i per això la cirurgia ha fet un sorpasso impressionant, que no els metges, que no són cirurgians, no. Perquè si tu compares els avenços d'una especialitat mèdica amb una especialitat quirúrgica, no hi ha color, no? Dels barbers de l'edat mitjana, els cirurgians que tenim avui en dia, que, pues, clar, tenen coneixements d'informàtica, d'ordinadors, de robòtica, perquè, és clar, tu, quan fas avui en dia cirurgies, són cirurgies, totes les artroscòpies, totes les cirurgies que es fan, que són una meravella, cirurgies oftàlmiques, que tot això és medicina, és tecnologia pura.
Parlar de tecnologia, la intel·ligència artificial, doctora, ens ajuda a l'autocura, a tenir més autocura, o al contrari?
Està per veure, jo crec. No ho sabem encara. Ens pot ajudar? Doncs sí, ens pot ajudar i molt, no? A tenir accés fàcil a tècniques i anar provant. Ara com serà, no ho sé.
Sí, però vostès, doctor, m'imagino que es troben a consultar amb gent que ja ve amb el diagnòstic, eh? O sigui, que ho han buscat amb la intel·ligència artificial.
Sí, no, els metges fa molts anys. Jo fa molts anys que observo, de fet, ara perquè ha entrat aquesta intel·ligència artificial, però ja amb el Google i les persones s'informaven molt. El disseny artificial el que fa és encara perfecciona això i ho fa més ràpid. Jo reconec que per assolir determinat o per accedir a determinada informació és fantàstica i és una eina més com tantes que tenim al nostre abast i jo crec que és molt positiva sempre condicionat per qui hi ha al darrere de l'ús que en fas, perquè parlem de la intel·ligència artificial, parlem dels telèfons intel·ligents, però al final és la persona que està utilitzant això. Per tant, això pot ser útil o pot ser inútil o pot ser perjudicial depenent de qui està qualificant l'eina. No oblidem que nosaltres qualifiquem les eines que tenim. Per tant, un ganivet em diràs, és bo o dolent? Depèn de qui té un ganivet a la mà, no? Si ets un psicòpata, probablement sigui un element perillós, però si ets una persona que l'utilitza, no?, a la cuina amb habilitat, doncs és una eina fantàstica. Per tant, no confonguem l'eina amb l'individu que està, o la persona que està qualificant l'eina, que per això per mi és molt útil, però una altra persona serà terrible.
Estem a la recta final d'aquesta conversa que estem mantenint sobre l'autocura amb la doctora Monviedro i el doctor Samarra, la doctora Monviedro que ha publicat aquest Camí per recuperar l'art de l'autocura, Escolta't, mira't i toca't, a Pagès Editors. Vostè va incidint una vegada i una altra en la importància de les petites intervencions diàries, cosa que fa que la seva proposta estigui a l'abast de tothom, en moltes facetes de la nostra vida. I vist així, vostè reconeix que potser pot semblar complicat, però que es tracta d'entrar en una dinàmica en què els petits guanys serveixin d'estímul per fer el pas següent, diu vostè. Una petita decisió darrere l'altra en què la raó i l'emoció entren en equilibri. Aquesta és una de les claus, que raó i emoció entrin en equilibri?
Sí, 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 aquesta és la clau per mi, no? Perquè, a veure, per exemple, ens plantegem fer una sèrie de coses, tenir bons hàbits de vida, per exemple, i no ho assolim, no hi ha manera, no podem, no? Per què? Perquè aquesta raó i emoció, la raó em diu, ai, mira, saps què? No, la raó, perdó, és la que em diu, va, sí, sí, ho haig de fer, però l'emoció em diu, ai, mira, quina mandra, ara no em ve de gust, o sigui, ja ho faré, no? Aleshores, per això és tan important fer aquest treball d'introspecció, de mirar exactament per què no ens hi posem, per què no ens posem a fer coses que sabem que ens van perfectament bé. O sigui, per mandra, bueno, bé, tindran que haver-hi altres coses, no? Aleshores, hi ha tot aquest procés en el qual entrem de que no som capaços de qüestionar-nos a nosaltres mateixos, perquè ens hem configurat una imatge de nosaltres mateixos i som incapaços de trencar això. O sigui, incapaços no, però ens costa molt, no? I aquest llibre va sobretot d'això, de veure de quina manera trenquem això i comencem a ser capaços i responsables de posar-nos-hi. I això és el que deies ara, no? Poc a poc, un pas darrere l'altre, una mica de cosa, ara faig un estirament, aviam, què passa, què noto? Què m'està... Ah, doncs mira, tu, estic millor després de que he fet aquest estirament. Doncs bueno, i ara torno amb un altre múscul, però de manera senzilla i fàcil, no? Començar i no parar.
Ens hauríem, fins a quin punt ens hauríem de responsabilitzar cadascun de nosaltres de la nostra salut? Ho dic perquè sembla com una càrrega una mica feixuga, no? De dir, ostres, únicament no puc ser jo només responsable de la meva salut, no? Perquè, esclar, depèn de moltes condicions de l'entorn, no? I depèn, com dèiem abans, no? Des de les zones electromagnètiques fins als pesticides, fins al que... Depèn de moltes coses, fins al que fa o deixa de fer Donald Trump, no? De com m'afecta, per exemple, tot el que veig a través de la televisió i escolto la ràdio. És a dir, sembla com que se'ns escapi de les mans responsabilitzar-nos de la nostra salut.
Sí, se'ns escapa de les mans perquè si només ens fixem del que no podem fer, pues se'ns escapa de les mans, però aquí de lo que es tracta és de que ens fixem en el que sí que podem fer, que siguem realment honestos i sapiguem avaluar aviam amb què jo m'hi puc posar. Doncs em poso amb
què depèn de mi, no?
Clar, què és el que depèn de mi? Aquí sí que m'hi puc posar, tot el que més pues no depèn de mi. Sí. Però això que depèn de mi, en aquí ens hem convertit en uns experts a tirar pilotes fora, i això és el que és una trampa. No podem fer-ho, això no és responsable. Si nosaltres parlem als nostres fills de lo que vol dir ser responsable, que mai agafaríem aquest camí, doncs és exactament el mateix. Amb nosaltres mateixos hem de ser responsables amb el que realment està a les nostres mans.
Sí. Doctor Samarra, per acabar, sobre el tema de la responsabilitat de la salut.
Bé, és el punt de partida. Sense responsabilitat, sense autoresponsabilitat, no hi ha res. Perquè l'autoresponsabilitat i el compromís és el primer pas. A partir d'aquí, un missatge optimista per l'audiència que parteix de la meva experiència personal i també professional. Quan t'autoresponsabilitzes i et compromets a començar i ets amable en el sentit que tot això has de tenir molta paciència per anar fent cada pas, doncs La vida et va acompanyant i et va facilitant les connexions, els contactes, les coses que tu pots anar fent perquè puguis seguir avançant. És a dir, hi ha una corrent a la qual tu t'integres, i quan t'integres en aquesta corrent que a punt de partida és la responsabilitat i el compromís de fer el que puc fer, com deia la Carme, doncs la vida et va ajudant. Aquest és un fet. Però si et quedes fora d'aquesta corrent, el corrent no et porta. Per tant, submergeix-te en la corrent i amb totes les errades, amb totes les dificultats, amb tot el que vulguis, tingues molta paciència perquè aniràs progressant, aniràs trobant les eines, se t'aniran facilitant la vida. Pensem que la vida vol el nostre bé. Tenim un concepte de la vida doncs que ens vol fer la guitza i ens... No és veritat. La vida ens vol ajudar. La mare sempre ajuda els seus fills. No és veritat que la mare ens vulgui mal. El que passa que no ho entenem. Aleshores ens posem d'esquena, però si nosaltres ens orientem cap a això, la vida ens ho facilita. Aquesta és una experiència que l'he tingut i moltes persones també, però ens capfiquem en voler donar d'esquena a la vida i d'aquesta manera doncs em maltracta la vida. Clar, deixem de maltractar-nos nosaltres d'entrada, intentem responsabilitzar-nos del que podem fer, com dèiem, i a partir d'aquí van apareixent les eines, els llibres, els cursos, les persones, els terapeutes, no sé, les coses canvien.
Doctor Miquel Samarra, gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure. Doctora Carme Montviedro, moltes gràcies, per haver vingut. D'Andorra ha vingut. Gràcies per aquest Escolta't, mira't i toca't.
Moltes gràcies.
Fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, la Núria Ventura i la Blanca Busquets.
Did not know it, so I don't think about you anymore.